Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Wisconsin. Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Més amb tu, els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu i com jo.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música, canto malament, però canto, i això vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Avui tenim una visita important. I per què dic que és important? Doncs perquè és una persona que pot fer molt i va fent coses per la cultura de Sant Cugat. Però també tindrem una connexió telefònica, en aquest cas, amb una actriu que va col·laborar amb aquest programa durant molt temps, Gisela Figueres. Però abans... l'homilia de Molta Comèdia. Avui, ombres a l'Institut del Teatre. Benvinguts, germans en les arts escèniques. La portada del diari Ara del diumenge 21 de febrer s'encapçalava amb lletres negres amb masclismes i sobre un taló teatral característic de fons vermell en lletres més grans i deia abusos a l'Institut del Teatre. I en caràcters més petits, desenes d'estudiants han denunciat l'assetjament sexual i l'abús de poder d'un grup reduït de professors. Les reaccions van ser fulminants, des de la direcció de l'Institut per part de Magda Puyo i des de l'equip directiu que va començar per negar la major i, finalment, amb una diferència de 5 o 6 dies, presentar la dimissió sense que abans no s'hagués despatxat a la bèstia negra d'aquesta situació el dramaturg, professor i director de teatre Joan Uller. En aquest interval de manifestacions, l'alumnat del centre a la plaça Margarida Xirco, declaracions de diferents actors i actrius, alguns en actiu com Joel Joan, i altres que havien estat alumnes, sobretot dones, que han continuat o no en la professió. Jo vaig conèixer l'Institut del Teatre quan estava al carrer de Sant Pere més baix, amb unes condicions incomparables des del punt de vista físic, espais, documentació, suport institucional, etc. I ja aleshores es vivien situacions similars, perquè això era i és consubstancial en un món que, com aquest, experimenta i permet jugar amb els sentiments, les emocions, les inquietuds i la incapacitat de defensa d'ànimes joves, inexpertes i àvides de noves sensacions. Personatges com Joan Uller, per altra part un mediocre director escènic, segons el meu pare, són els encarregats de frustrar, enfonsar, desfer persones emocionalment predisposades, nois i noies, en aquest cas sembla que sobretot dones, que mai més podran treure's de sobre, de dins, l'acció depredadora terrible d'éssers que juguen amb els sentiments i, de pas, amb el cos de les víctimes. La directora general de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, va dimitir i un dia després l'equip directiu de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, format per Montse Bellveí, directora de l'ESAT, Andreu Raig, subdirector, Raimon Molins, cap de l'especialitat d'interpretació, Carles Fernández, cap de l'especialitat de dramatúrgia i direcció, Viviana Puig de Fàbregas, cap de l'especialitat d'escenografia i Montse Figuera, secretària de l'ESAT. Existeix des de l'any 2018 un protocol a l'Institut per a la prevenció, detecció i actuació de l'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i o identitat de gènere. I es va crear una comissió especial per seguir-lo i fer-lo complir. Que volia dir, sense cap mena de dubte, que es coneixia que hi havia casos sistemàtics d'assetjament i, en conseqüència, la pregunta i la resposta és senzilla i clara. Es va fer aquest protocol per cobrir l'expedient, però no es va posar mai en marxa. Molts, tothom, sabien i callava. Per què? No està clar a hores d'ara que no és possible mantenir i suportar comportaments com aquest en una societat que es vol lliure, sí, però lliure per decidir cadascú el que vol i desitja per si mateix en quin moment. Esperem que aquesta situació que tot just comença ens porti una realitat més justa i lliure per a l'alumnat de l'Institut del Teatre, sobretot de les dones. La dansa, el circ, les arts escèniques en definitiva. Dins i fora de l'escola, dins i fora del teatre, dins i fora de la vida personal. Amén. Estem escoltant un fragment del concert que es va fer ahir al teatre, a l'església de Sant Pere, del monestir de Sant Cugat, per The Ministers of Pastime, que era el nom que Enric VIII va posar a un grup de músics que l'acompanyaven sempre, que s'hi va posar això, els ministres de passar l'estona. I amb nosaltres tenim Esther Madrona, regidora de Cultura, tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Cugat, que ens vol parlar, i veurem que parlem, dels ressons, d'aquest nou cicle que s'ha obert, que es va obrir ahir, i que tindrà, en principi, 4 concerts, el que es va fer més 3 més, el divendres 19 de març, el divendres 16 d'abril i el divendres 4 de juny. Esther Madrona, benvinguda al programa.
Gràcies, bon dia, Eduard.
Jo, abans de començar, voldria dir una cosa que tu i jo vam parlar fa uns temps, el mes de gener concretament, i és que en un article que vaig escriure per la web del Tot, jo vaig fer posar una xifra, es parlava de la promoció precisament de la música i parlava de la necessitat i potser la possibilitat que des de l'Ajuntament, considerant que Sant Cugat té el PIB, l'empresa més important de Catalunya, que hi havia la possibilitat de buscar de fer un sistema perquè hi hagués més col·laboracions, més esponsoritzacions de segons quins projectes. I vaig apuntar que l'Ajuntament aportava un 1% per cultura. I això no és veritat. I per tant ho vull dir ara amb tu, perquè les coses... O sigui, jo sóc molt exigent i per tant haig de ser exigent a mi mateix d'entrada. I com a conseqüència el que dic és que no és veritat. Perquè jo no vaig dir que em referia exclusivament a la promoció de la cultura, no hi ha doncs inversions com és el Teatre Auditori, que suposo una xifra determinada, sinó a la promoció. I inclús en aquest cas tampoc era correcte, perquè en principi ja superava l'1,5%. Com a conseqüència, jo vull dir-ho i vull dir que aquella comunicació no era correcta i, per tant, la rectifico.
Sí, gràcies, Eduard. De fet, també em està parlant, perquè jo llegi l'article que vaig pensar, ostres, no sé d'on ha tret les dades, no? però hi havia alguna cosa que a mi no em quadrava, perquè tot just feia molts pocs dies que havia calculat, no?, quin era aquest percentatge famós que reclama, no?, del 2% en cultura. Vaig fer la reflexió de veure quin és aquest percentatge que apliquem a Sant Cugat, i sobrepassem també fins i tot aquest 2%. Ara, de memòria, em sembla que estem en un 3-3,5%, per tant,
sí,
no? Això sí que ho tenim fet, i crec que és una cosa que val la pena, sí, també treure, sí, pit. Si calculem, sí, la inversió en cultura per habitant a Sant Cugat, estem als voltants d'uns 130 euros per persona, quan a nivells de Generalitat, ara mateix, amb l'anterior govern, no?, per entendre'ns, ara aquest moment d'impàs és una mica complicat, però fins ara s'estava als voltants d'uns 30-35 euros, nosaltres estem a 130. Per tant, no?, hi ha alguna cosa que jo crec que estem fent bé.
Bé, jo insisteixo que convé dir-ho, perquè i separar aquest tema de dir com promocionem, com augmentem, diguéssim, les inversions en coses noves, ja va, ara estem parlant precisament d'una cosa nova. Parlem de ressons, doncs, i com ha sorgit, perquè jo m'imagino que té molt a veure amb el pla director de música clàssica, que tenia un pla des del 2017 fins al 2021.
Exacte, sí. De fet, abans d'entrar en aquest tema, jo crec que és important també focalitzar-nos en els nous públics, Crec que és molt important, no? Hi ha una cosa que sempre dic i sempre intento explicar, que és que Sant Cugat té un nivell cultural molt alt, no en sentit d'una cosa elitista, sinó que realment la gent de Sant Cugat és crítica amb la cultura, té ganes de veure coses de qualitat, té ganes de cada vegada, no?, que se li vagin plantejant nous reptes i també noves propostes i noves produccions, com ara sí, no?, pot ser aquest exemple del Ressons. El Ressons no deixa de ser un cicle que respon a aquests objectius plantejats en el pla director de la música, no? Posem la música clàssica a l'abast de tothom, la posem, no?, perquè tothom se la pugui trobar, posem perquè vagi traspassant fronteres, i jo crec que també és molt interessant no veure que aquest cicle dels Ressons està plantejat perquè passi dins de l'Església. Per tant, traiem fins i tot la música de dins dels àmbits musicals i escènics per excel·lència, siguin teatre, siguin auditori, siguin, no?, tot això que tenim dins del nostre cap, travessem aquestes fronteres i, per què no, parlem d'un estil de música que també, que és la música antiga, aquesta música barroca, aquesta música que molt segurament desconeixíem, no?, i la posem una mica també a l'ordre del dia. Jo ahir, per exemple, en aquest primer concert que vam fer, vaig veure moltes cares noves i moltes cares molt diferents també entre elles, no?, des de l'exemple dels meus veïns, no?, vull dir que a més és literal, van venir els meus veïns, el pare i la mare, i la filla, que és més jove que jo, no? Per tant, no?, aquesta intenció d'intentar acostar la música clàssica a un aspecte molt més ampli de la ciutadania.
Per director, hi havia un aspecte que a mi em va agradar molt quan el vaig llegir, que era el 2017, i és que plantejava una cosa que a mi em sembla fonamental, i és que deia 5 monosíl·labs que busquen resposta. Què, quan, qui, on i com. Jo ara em quedo amb el on. Com ho veus?
És el que deia, Jo crec que hem d'aprofitar... O sigui, per mi els plans són plans i funcionen quan realment arriben a la gent, no? Quan realment es transformen en accions, quan no són només, no?, un document que està molt ben fet des del principi fins al final, no?, es redacta, s'aprova i es guarda. Per mi tenen sentit quan som capaços d'aplicar, siguin aquestes coses que acabes de dir o siguin qualsevol de les altres accions que estan, no?, recollides en aquest pla i que van, insisteixo, traspassant aquestes fronteres. On, doncs, parlem-ne, no? Hem sortit, estem a l'Església. Estem a l'Església perquè juguem amb el concepte del ressò, justament per això es diu així, el cicle. La sonoritat aquesta tan especial i tan característica que té l'Església, juguem amb això, no? Però jo no descarto, no?, seguir desenvolupant aquest pla director i arribar cada vegada més enllà. Ara fa de mal dir i fa de mal fer, però per què no podem parlar de música clàssica a les places de la ciutat, no? Trenquem esquemes en el bon sentit de la paraula, per aconseguir realment arribar cada vegada una miqueta més enllà i que tothom pugui gaudir de la música clàssica.
Tenim espais, que seria clar, el més important seria el Teatre Auditori, evidentment, però tenim espais ara com els Jardins del Vallès, que no sé si s'ha pensat fer un tipus de cosa amb aquest espai.
Jardins del Vallès estan dins dels nostres esquemes mentals per poder-hi fer activitats culturals, siguin de la tipologia que siguin, quan es puguin fer i quan no, quan puguem gaudir d'aquest espai, de tots els espais a l'aire lliure d'una forma més entre cometes, normals, no? Aquest espai, evidentment, que el contemplem.
Aquest programa de ressons, com deia abans, són quatre concerts, el que es va fer ahir, més un d'aquest mes, el mes que ve, i l'altre, l'últim, el mes de juny,
de març de juny, sí.
I tots responen, més o menys, inclús, en el cas de l'últim, amb un grup, el Cora Galepta, un grup que jo penso d'una categoria, d'una força i una vitalitat extraordinària.
Exacte. Amb aquesta programació perseguíem diverses coses, eh? Una, no les dic per ordre més important o menys, simplement per ordre que em venen al cap. Una és que fos un cicle professional, no? És a dir, que el que passés dalt de l'escenari fos una proposta professional, no? O sigui, des de gent que surt de l'ESMUC fins a... Hi ha un grup el del mes d'abril, no? Que són antics escolanets, no? Per tant, tota aquesta línia, no? Trajectòria vital vinculada amb la música, per tant, una proposta professional. Perseguíem això, també perseguíem que tingués aquesta clau local, no? Que per mi és també important. I també hi ha una altra cosa que hem aconseguit, jo crec, amb aquesta programació, que és que sigui una programació paritària, no? Per explicar també que les dones poden fer música, les dones poden fer música clàssica i, per tant, poden formar part igual d'aquest cicle.
Hi ha grups que, de femenins, últimament, precisament amb música barroca, que tenen una força extraordinària. Només cal buscar el tiet Google i entrar una mica i...
Sí, per això el talent hi és, l'únic que hem de fer és també posar-lo sobre l'escenari, no? I que trenqui totes les fronteres que ha de trencar encara, i també una mica relacionat amb l'homilia que feies abans del cas de l'Institut del Teatre, que si vols un altre dia en parlem.
Bé, és una situació, jo com comentava, malauradament, doncs això no és que sigui nou, el que passa és que sorprèn, almenys a mi em sorprèn, que després de tants anys de segons quines situacions es mantinguin determinades coses i no hi hagi una reacció tal com hauria de ser immediata, precisament amb persones que tenen una experiència inclús d'ells mateixos, per ells mateixos. Però està vist que és una mica així.
Aquí és important, jo crec, no caure en la perpetuació de segons quins models de relacions, començar a impedir realment que l'abús de poder no pugui existir en qualsevol lloc. Jo sóc dona i sóc jove, per tant, tinc totes, no?, les de poder rebre aquest tipus d'abús, que malauradament el veiem tan normal que és el problema aquest de veure el normal, no? I que fins que hi ha algú que no ho diu en veu alta i comença, no?, a fer saltar una alarma, es perd moltíssima gent pel camí, moltíssima gent que desisteix, moltíssima gent que diu no, doncs mira, jo com que no responc a aquest perfil, a aquestes condicions, ja em descarto, he de fer això que em diuen des de dalt, aquest home des de dalt que està en una posició de poder, he de fer això que em diu perquè si no aconseguiré. Doncs ha arribat el moment de veure que realment no hem de tractar-nos així nosaltres mateixes. I més, jo crec, no, ara que estem als vols del 8 de març, també és important posar en valor el paper de la dona en aquest sentit.
Aquest programa de ressons està tancat d'aquesta manera amb aquests quatre concerts, però m'imagino que la idea és no únicament que continuï augmentant, no sé quines, sinó fer altres coses, altres activitats, precisament partint d'aquest pla director, per completar això que abans apuntaves, és a dir, acostem, o sigui, fem natural la música clàssica doncs a un tipus de públic que potser no està tan habituat.
Exacte, jo crec que la idea final és aconseguir que la ciutat de Sant Cugat respiri música en el sentit més ampli de la paraula i en el sentit més concret de la paraula aquesta música clàssica, atenent en el pla director. No és que no féssim coses, ja, o sigui, dins del Teatre Auditori passaven coses, Orquestra Simfònica de Sant Cugat, col·laboracions també amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, participacions del Liceu, no? O sigui, ja hi havia aquest contingut de música i música clàssica, però cada vegada hem d'anar una miqueta més enllà, cada vegada hem d'anar provant coses diferents, cada vegada hem d'intentar agafar un públic diferent. Jo insisteixo, ahir vaig veure gent molt diferent entre ella, que això igual no passa quan anem a veure l'Orquestra Simfònica.
I el cicle, per exemple, l'església del cicle coral, el cicle coral de Camerata, o sigui que en aquest cas també seria un complement més afegir amb aquest tipus d'orientació.
Exacte, que coses se'n fan, eh? I hi ha dies aquí, tampoc no ho explicaré tot, eh? Però a vegades quan estem, no?, planificant què és allò que volem fer, doncs comencem a pensar en llocs que molt segurament mai ens haguéssim plantejat, de pensar en ubicar-hi un quintet de l'orquestra simfònica o un concert de música clàssica, no? Insisteixo, en trencar aquestes idees que tenim de la música clàssica només pot passar aquí i allà i d'aquestes maneres per anar cada vegada una miqueta més enllà responent al pla director.
Bueno, el claustre, de totes maneres, ja és un espai que ha sigut utilitzat des de fa molts anys a l'estiu per poder fer concerts.
Exacte.
És que suposo que això continuarà exactament igual, o millor.
El claustre no el traiem del nostre esquema mental.
I el Pla de Barcelona?
Pot ser un espai que també aculli música, però també pot ser una plaça de la Floresta. Tu florestar, no? Tu vius a la Floresta,
El casino de la Floresta es va fer una cosa la temporada passada basada en mocionets de Shakespeare, perquè hi havia molta música també, i per tant tenia un efecte extraordinari.
Doncs això, tot espai és susceptible d'acollir música, tot espai és susceptible d'acollir dansa, teatre, circ, per tant intentem treballar amb aquesta lògica i tot el que sigui enfortir aquest projecte també de la música clàssica, doncs aquesta és la línia que hem d'anar seguint.
Tenim un altre projecte, suposo que està també en el teu pensament, que és el Teatre de la Unió.
Oh, evidentment que està en el meu pensament. El tenim. El futur Teatre de la Unió també podrà acollir qualsevol tipus de mostra escènica.
S'ha fet el concurs ja de la part escènica?
S'està a punt de sortir, si no m'equivoco. Ara no tinc el calendari aquí al davant, però hi estem treballant també, sí.
Perquè és un espai que en aquest cas podrà tenir la característica que no té el Teatre Auditori de poder fer una música amb 300-400 persones, una música més de proximitat, amb aquests grups de cambra de 4, 5, 6 intèrprets, com és el cas de tots els que venen a fer els ressons.
Exacte, sí. La idea és que pugui ser un espai suficientment polivalent i versàtil per acollir el màxim de coses amb el màxim format diversos.
Tindrem opció de veure-ho el 2022?
No dic dates.
No pots comprometre.
Quan més aviat, millor.
Bueno, molt bé.
Però bueno, en qualsevol cas, la línia és aquesta i sí que és cert, no?, que ara estem parlant d'aquests ressons, no?, en el cas més concret d'aquesta música antiga, aquesta música clàssica, però el que volem és poder parlar de música a la ciutat, no? El cicle del Vincles també, no?, és un cicle arrelat a la nostra ciutat. 2020 no compta, com si diguéssim, perquè ha estat un any com especialment especial, no? Però poder, no?, oferir una programació musical de tot i per tothom en aquesta ciutat crec que és un dels objectius que tenim marcats i que anem fent música, no? O sigui, propostes que puguin anar per un perfil de gent d'una determinada manera, propostes musicals també que puguin ser per joves, molt important, estem fent molta feina també per aconseguir que tota aquesta programació juvenil entri dins de les lògiques i dinàmiques de la programació cultural de la ciutat. L'últim cas, no?, amb les activitats nadalenques hem introduït un fotimer d'activitats per joves, no?, perquè entenem que els joves no són una cosa que passa a banda, sinó que els joves són una de les coses que passen en aquesta ciutat. I jo veure cares joves com va passar ahir en el concert dels Ressons, per mi això és un èxit.
Tenim una altra característica de la ciutat que espero que estaràs d'acord, i és la quantitat enorme d'escoles de música, a part del Conservatori, de l'Escola de Música Municipal, d'escoles de música de tota mena, de tot tipus, i que estan, doncs, en funció pràcticament de la gran quantitat de joves que hi ha.
Sí, la veritat és que tenim el potencial en els dos sentits, en el sentit de públic, no? Si jo sóc alumne d'una escola de música, és molt fàcil, no? O és més fàcil per entendre, perquè els joves són imprevisibles, també. És més fàcil que pugui anar de públic en un concert, però també tenim el potencial, l'exemple del Cor Aglepta, no? O sigui, la majoria d'integrants o un cert nombre de les integrants del Cor Aglepta venen d'una escola de música de la ciutat, no? Per tant, han crescut culturalment i musicalment parlant a la ciutat i ara poden oferir un espectacle professional en aquest cicle. Per tant, aquesta lògica hi és.
Van començar com a estudiants i a mesura que han anat creixent doncs s'han convertit en un cor que jo diria que és un dels cors femenins més importants que hi ha en aquest moment. Bé, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis dir, perquè vam quedar en un temps determinat i estem ja quasi gairebé a la mitja, i deixo doncs tu mateixa que...
No, jo crec que he dit tot una mica el que volia dir, simplement l'última vegada que vaig parlar dels ressons em vaig parlar amb la presentació, no?, que no havia passat encara cap concert. Ahir vam fer el primer concert, hi havia més de 100 persones a l'església, que és, no?, que entra dins
les separacions corresponents.
Exacte, entra dins dels límits que podem fer i totes aquestes coses. Crec que va ser un èxit. A mi personalment em va fascinar el concert, em va fascinar la posada en escena, em va fascinar també la capacitat dels dos músics que van explicar què és el que estava passant, no?, també de connectar amb el públic, que per mi això és molt important, no? No es tracta només de fer coses noves, sinó d'explicar-les, perquè si no, no? O sigui, no tothom té per què ser una entesa en música antiga, no tenim per què saber-ne, però si des de dalt de l'escenari t'ho expliquen, crec que això també, no?, te'n vas a casa sabent què és el que has vist, no? No has només sentit una cançó rere una altra, he dit molt banal, sinó que has escoltat un programa que girava entorn d'aquesta proposta perquè aquesta altra cosa, no? I crec que això és molt important i crec que amb aquest cicle de ressons ho aconseguirem, també.
I es veia que transmetien precisament aquesta força que podien fer perquè ells mateixos són els primers que ho creien.
Sí, i també jo crec que aquí tenim un afegit que ens juga molt a favor amb la majoria de coses que estem fent, no?, de la majoria de propostes escèniques que estem fent, siguin del ressons, siguin de qualsevol altra cosa, no? El sector cultural és un sector que està molt tocat durant aquesta pandèmia, molta gent s'ha vist tancada a casa, literalment aturada de feina, no? Hi ha molts artistes que han començat a buscar altres vies per sobreviure, i jo crec que això es nota, no? O sigui, quan dones l'oportunitat o quan realment creus que la cultura és segura, és un sector social i és un sector econòmic important, no? Perquè hi ha gent que viu d'això, hi ha moltes famílies que mengen d'aquests concerts, no? Crec que això es nota molt quan algú puja a dalt de l'escenari i intenta transmetre també això, i per tant també molt agraïda, no?, tota aquesta gent que ve als concerts i segueix donant vida a concerts o qualsevol proposta cultural i segueix donant vida a la cultura.
Molt bé, Esther, doncs moltes gràcies per haver vingut, explicar-nos una mica de ressons, ampliar-ho, i amb ganes de tornar a parlar d'aquí un temps d'altres coses, perquè en el teu camp no es para.
No es para. I tant de bo no haguem de parar més.
Doncs moltes gràcies i fins la propera
gràcies,
vegada.
Gràcies, Eduard.
Sí, Madrona. Estem escoltant de música ensemble que parlen d'un tipus que posen, interpreta un tipus de música que es correspondria a l'època de Marguerite Poret. I per parlar de Marguerite Poret i de l'espectacle que es veurà a les 12 del migdia del diumenge al claustre d'aquí del monestir, tenim a l'altra banda del telèfon, suposo, espero, a Gisela Figueres. Bon dia, Gisela.
Bon dia, Eduard.
Bé, Gisela, jo, clar, recordo sempre, quan parlo amb tu, no puc oblidar les vegades que hem estat aquí junts plegats a l'estudi fent el programa Molta Comèdia.
Oh, i tant. Jo també, Quan abans... et sento, quan et veig, ja linko amb els estudis de Ràdio Sant Cugat i amb el Molta Comèdia.
Molt bé, doncs a veure, explica'ns una mica, perquè hi ha el títol del llibre aquest que va de la Marguerite, perquè Mirall de les ànimes senzilles aclaparades d'amor.
Sí,
sensacional,
sí.
No?
Bueno, sí, és un títol que promet. No, Marguerite Poret va ser una mística medieval, nascuda a meitats del segle XIII, i aquesta dona, doncs, bueno, la van cremar, a la Inquisició, el 1310, la va condemnar per heretgia. Per què? Doncs perquè va escriure aquest llibre, que clar, es va considerar herètic, aquest llibre. Això va passar a França, i bueno, el llibre bàsicament, a veure, és un tractat místic de teologia que jo he intentat llegir-lo i no és fàcil. Però vaja, així resumint molt, el que ve a dir, entre d'altres coses, però la cosa potser més revolucionària, és que un ànima pot arribar a Déu sense passar per cap sacerdot ni per cap institució eclesiàstica. Aleshores, clar, això era massa fort.
Està claríssim que precisament dir-ho d'aquesta manera tenia automàticament a l'Església masclista, perquè en aquest cas, més que mai, la tenia en compte, això no falla.
Sí, bueno, de fet, s'ha estudiat molt sobre Marguerite Poret i moltes veus diuen que també, segurament també va ser condemnada per ser una dona i escriure sobre temes d'església i, a més, fer-ho en francès. Ho va fer en llengua romans, no ho va fer en llatí, com es feien doncs, tota la producció literària vinculada a l'església era en llatí, òbviament.
Com és que vau arribar a algú volint doncs, a pensar en aquest tipus d'espectacle?
Mira, va ser perquè des de fa un parell o tres d'anys, amb el Jordi Lara i amb a Bobolina Teatre, doncs, produïm una mena de festival a Vic, al Museu Episcopal, un cicle titulat... espera't, com es titula? Lletra i... No, ai, és que ara m'estic liant amb una altra cosa que fem,
No és un cicle determinat.
Lletra i esperit, no, t'anava a dir lletra i escena, no, lletra i esperit, correcte. Aleshores, aquest cicle va néixer com posar a l'escena doncs, textos místics, tant poesia com teatre, perquè també s'ha escrit molta poesia mística i encara avui dia es fa poesia mística. El que passa és que, bueno, és una cosa que no està gaire de moda i no, vull dir, no és gaire visible, no? Aleshores, nosaltres hi havíem fet un parell d'espectacles previs i aleshores l'any passat, pensant què podíem fer l'any passat, doncs, bueno, el Jordi va pensar en fer, en recuperar alguna mística, no? Alguna dona mística, que a més reivindicant una mica també aquestes dones que, a més ara, pel fet de ser moltes també religioses, doncs a sobre hi ha molts prejudicis també contra la religió catòlica. A veure, és una cosa que ara no es porta gaire i llavors volíem recuperar una mica doncs, dones d'aquestes que també van ser, en el seu moment, feministes, revolucionàries i contra una mica que anaven contra tot l'ordre establert, patriarcal i masculí, que justament doncs, en aquest cas es veu com a Marguerite Poret la va condemnar a mort. Aleshores vam crear, doncs, el Jordi va escriure aquest monòleg que jo interpreto, vam pensar també d'afegir-hi doncs, música de l'època i de la zona geogràfica, que és del nord de França, el segle XIII-XIV, i vam contactar amb la Cristina Lis, que és una organista... Ella toca l'orgue portatiu, que és un orgue petit, és una reproducció d'un orgue medieval, que és portàtil, preciós, amb tubs de coure, molt bonic, i interpreta, ella recupera manuscrits, va per les biblioteques per recuperar doncs, aquest repertori que sol ser, bueno, sol estar dintre dels llibres, doncs això, dels llibres eclesiàstics o dels llibres de l'amor cortès, i recupera una mica aquest repertori. I bé, aleshores va néixer per això, no? per fer aquest bolo en el cicle aquest de Lletra i Esperit, i justament va ser una setmana abans del confinament. O sigui que vam començar i vam acabar ràpid.
I aleshores, sí, sí. En aquest cas, aquí el diumenge al claustre, el tens la mateixa companyia o hi ha una altra persona?
Bueno, aleshores, clar, com que l'estiu, bueno, amb la situació actual, clar, la cosa es complica molt, perquè la Cristina viu a Suïssa, aleshores sí que ella toca molt i viatja molt i no té cap problema per quan hem de coincidir, però es va escaure doncs, que amb això de la pandèmia no s'ha pogut bellugar. Aleshores, l'estiu de l'any passat, que es va començar a activar una mica altre cop tot, vam aconseguir tres bolos més, a veure si ho podíem recuperar, perquè clar, va ser despegar i tallar-ho en sec.
Sí, sí.
I aleshores ella mateixa doncs, ens va suggerir, com que tampoc podia baixar, de contactar amb una seva companya, que ella en aquest cas toca la cítola. La cítola és un instrument molt bonic, medieval, també de corda, que és com l'anomenen l'ukelele medieval.
Sí, sí,
sí. I aleshores, doncs, aquesta altra noia, que es diu Maria Domingo, ella viu més a prop, viu a Saragossa, vull dir que també ha de venir una mica de lluny, i aleshores amb ella vam fer aquests dos o tres bolos que teníem a l'estiu. I ara, en aquesta ocasió, ens volíem reunir totes tres per fer ja doncs, la versió completa, però tampoc ha estat possible perquè la Cristina no pot venir. Aleshores, es veurà una versió amb un dels instruments només, però la idea és que un dia ens puguem trobar les tres i puguem fer totes tres. De totes maneres, el repertori que interpreta la Maria Domingo, que és el que es veurà aquest diumenge, doncs és el mateix que es fa amb la... amb l'aportació també de la Cristina. Vull dir que només hi ha un instrument, no n'hi ha dos, però vaja, que l'espectacle és igualment el mateix.
En aquestes circumstàncies, realment, poder mantenir una cosa com aquesta és complicat. No? Amb les teves explicacions està claríssim, no? Però, a més a més de tot això, el que passa també és que hi ha un tipus de dificultat perquè segons quin tipus d'espectacle demana una col·laboració, perquè amb altres tipus de música probablement ho tindries més fàcil. En canvi, doncs, aquesta exigeix una especialització molt, molt, molt gran, no? Això és evident.
Sí, 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 però a veure, també és la gràcia de l'espectacle, no? Poder ensenyar, combinar doncs, aquesta, la paraula, la música, en un espectacle que és absolutament teatral, és un monòleg, i llavors que sí que hi ha doncs, aquests petits intervals musicals, o bé que il·lustren una mica i reforcen una mica el text, o en algun cas doncs, fins i tot que s'acompanyen d'algunes polifonies, i bueno, la gràcia és això, no? que és una música i un tipus d'instruments doncs, que et situen molt en l'època que va viure Marguerite Poret.
Perquè entenc que tu el que fas aquí, el que fa el Jordi Lara, és fer un extracte del llibre, del seu llibre de mística cristiana, i escolleix determinats fragments, i aleshores tu ho dramatitzes.
Sí, de fet l'espectacle és bastant... Bueno, és un espectacle que s'aprenen coses perquè hi ha una veu... Jo faig com dos vessants, eh? Faig una veu més de cronista, de narradora, que explica una mica doncs, el context històric i en el qual doncs, va patir aquesta condemna a Marguerite Poret, explicant una mica, presentant també una mica a Marguerite Poret. I després hi ha alguns moments doncs, a l'espectacle que la mateixa narradora doncs, pren la veu de la pròpia Marguerite Poret. Aleshores, en aquest cas sí que hi ha algunes petites lectures i interpretacions del llibre. Tot i que el llibre, com et deia, clar, és un llibre que, clar, llegit fragments del llibre agafats així, és difícil.
Clar.
És un llibre difícil. I aleshores hem mirat d'explicar-lo i de triar alguns dels fragments que hem triat, doncs, que siguin una mica més intel·ligibles i també és bonic, doncs, veure quina era la paraula i el missatge d'aquesta dona, no?
I el partit de la traducció en català, o directament, o no?
Sí, 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 el llibre està traduït en català, i sí, sí, i hi ha versions en castellà i en català, completes, edicions crítiques també, on s'explica una mica, doncs, això. És important també entendre que aquesta dona formava part del moviment de les beguines, i això és, clar, així s'entén molt la seva obra, perquè les beguines també... Clar, també són eren comunitats de dones que tampoc són gaire conegudes, però realment, clar, eren dones molt, molt contemporànies, molt modernes, molt, molt revolucionàries per l'època. Les beguines és un moviment que va néixer de comunitats de dones laiques, però que portaven una vida religiosa, sense ser ordenades monges i sense estar sota l'autoritat eclesiàstica.
Sí, no estaven ni en cap, ni en cap comunitat ni sota les ordres de cap bisbe.
Exacte. Elles vivien en comunitat. L'origen s'entén perquè moltes eren vídues o eren joves solteres que volien sortir, doncs, del poder del pare o del germà o del marit. Moltes no es volien casar. I d'altres, doncs, eren vídues, que un cop vídues, doncs, no, clar, es quedaven sense el marit que les mantenia, i aleshores portaven una vida molt, molt precària. Aleshores, clar, es creu que, doncs, van néixer així, no?, per aquesta solidaritat, aquesta comunitat entre dones, i que, a més, físicament vivien juntes, vivien en una mena de viles dintre de la vila. Uh-huh. Encara a Flandes, a Bèlgica, algunes àrees d'Holanda, d'Alemanya, ja encara es conserven aquests beguinatges. Es poden visitar fins i tot, perquè s'organitzaven unes vivendes al costat d'un pati i elles vivien allà. Aleshores, clar, això no podia ser. No podia ser, i al final, dos anys després de condemnar Marguerite Poret, que formava part d'aquestes comunitats de dones, de les beguines, el Concili de Viena va condemnar aquest moviment de les beguines i el va declarar també heretgia. I va ser anys més tard, doncs, que es va intentar, perquè realment eren comunitats que tenien molta força i hi havia moltes dones, es va intentar, doncs, que s'integressin en un ordre monàstic. I van acabar així.
El que resulta, vista des de la nostra època, és que primer es cremés el llibre. O sigui, primer cremen el llibre físicament, i a cap d'un temps cremen l'autora. Vull dir, a l'hora de cremar el llibre, què passava? Que es pensaven que s'acabava la força que s'havia transmès a partir d'allí?
És increïble. Sí, sí, és veritat. El 1306... ja la van advertir un bisbe, Marguerite Poret, i va cremar públicament el llibre a la plaça del poble on vivia Marguerite Poret, davant de Marguerite Poret. Bueno, esclar, era un advertiment claríssim que deixés d'escriure...
Després vindràs tu, no?
Eh?
Dic, després vindràs tu.
Vindré jo, per què?
No, dic, després del llibre vindràs tu.
Això, sí, sí, després vindré jo a recuperar la paraula de Marguerite Poret. No, es va cremar el llibre, la van advertir que no escrivís més, però ella va continuar escrivint, i a més, ella era una dona culta, era una dona intel·ligent, que a més va contactar amb teòlegs i amb altres místics, homes, per buscar l'aprovació d'aquest llibre, per compartir, doncs, la paraula que ell havia escrit, i va tenir el suport de molts teòlegs i de molts frares i altres sacerdots. Però tanmateix, bueno, la van cremar també. Hi ha interpretacions que vinculen aquesta mort amb pressions del Vaticà i amb un gest que va tenir el rei Felip, que era el rei que estava llavors a França, per tot el tema dels templers, per compensar tot el tema dels templers, doncs, fent com aquest sacrifici d'una dona, no?, a la Inquisició. Sí.
Ai.
Vull dir, realment va ser víctima de moltes, no només de la seva paraula, no només de... Vull dir, per això és una cosa que també es reivindica en una data pròxima, doncs, el Dia de la Dona, no? I el Museu de Sant Cugat ho ha programat amb vistes a commemorar aquest dia, doncs, perquè realment va ser una figura important en l'inici, doncs, d'això, de les veus femenines de l'edat mitja, del feminisme medieval, i bé, nosaltres el que pretenem també és reivindicar una mica la seva figura, vaja, i d'aquestes dones que ens han precedit tant i que han patit tant.
Des del punt de vista personal, Gisela, aquest és un salt mortal dintre de la teva habitual gamma de personatges, no?
Home, és un salt perquè és un paper molt dramàtic, és un espectacle més intens que el que vinc fent normalment, que sí, que és veritat que jo doncs tiro més cap a l'humor i cap a això, cap a la comèdia. Però vaja, que igualment em motiva molt fer ara això també, potser és el moment ara de fer un espectacle així, també estic més madura i més... Però vaja, que l'humor no l'he perdut, eh?
Això estic convençut, jo... Això estic convençut que és així.
I bueno, continuo fent el Com nos tornem, que és un monòleg també que m'ha donat moltes alegries i ha donat moltes alegries arreu on he anat, i el mes de maig segurament vaig a un parell de llocs més a fer-lo, i vaja, jo oberta el que sigui. El que tinc ganes és de trepitjar escenari, que la gent disfruti, que la gent pugui, vagi a veure teatre, perquè és molt necessari per la closca, i ho necessitem, és que l'art ens salva.
És així. Gisela Figueres, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui a l'altra banda del telèfon, sé que estàs aquí, com si estiguessis aquí, assegut aquí al costat.
Molt bé.
Moltes gràcies, i el diumenge a veure si... Jo suposo que et veuré.
Va, doncs vinga, a veure si ens veiem.
Vinga,
que vagi
molt bé.
Adéu,
Gisela. Adéu. Thank you. la gran Maria Callas cantant El vici d'arte, aquest fragment de La Tosca de Giacomo Puccini, que veurem aquest cap de setmana, demà, al Teatre Auditori. Però comencem avui, perquè avui dijous, a les 7, a les 19 hores, al Bocamoll de Torreblanca, aquest concert de proximitat que fan per jazz en viu, i en aquest cas jazz, precisament, amb Jan Domènech, piano, i Marçal Parramon, al saxo. I divendres, com deia, a les 7 de la tarda, a les 19 hores, al Teatre Auditori, els Amics de l'Òpera de Sabadell presenten Tosca, de Giacomo Puccini, direcció de Sergi Roca, amb un repartiment en un dels principals papers, és Maribel Ortega, Enrique Ferrer i Luis Cancino, i, naturalment, l'Orquestra Sinfònica del Vallès. El director del cor, en aquest cas, és el Daniel Gil de Tejada, com ja forma part, habitualment, de totes les feines dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Cal dir també que el dissabte i diumenge, a les 7 de la tarda, a les 19 hores, al Teatre de Mirassol, hi ha la mateixa obra de teatre repetida que està dintre de la programació del teatre pel Dia Internacional de la Dona, i fan Bull Va, amb la companyia Malapela. És una companyia d'aquí, de Sant Cugat, i esperem que sigui una interessant mostra de teatre femení. El diumenge a les 12, al Claustre del Monestir, el que parlàvem abans amb Gisela Figueres. El llibre de Marguerite Poret, amb Gisela Figueres, actriu, i Maria del Mingo, Cítola medieval. I la dramatúrgia d'en Jordi Lara. I a les 7 de la tarda, a les 19 hores, a la Nau de Cultura de Valldoreig, Juicio a una zorra, direcció de Roger Cònsul, amb Maria Vancells, que ja s'havia fet, i es torna a repetir, en aquest cas a la Nau de Cultura, i també a les 7 de la tarda, el mateix diumenge, al Teatre Auditori, La Gran Onada, un concert de Sopa de Cabra, amb el Gerard Quintana i el seu grup format per Josep Tió, pel Cucó, pel Pep Bosch, el Pec, el Ricard Son i el Valentín Nieto. I fins aquí el cap de setmana, que déu-n'hi-do que coses que n'hi ha. I esperem que la setmana que ve n'hi hagi més. Mentrestant, us deixo amb La Gran Onada i Sopa de Cabra. Adeu!
Hem prescindit de la tristor. El somriure és en angle mort. Abans hem corregit la inclinació, apuntant en direcció al teu cor. La llum als ulls, ningú no dorm, la nit estén falses visions, no és tan lluny.